La Caravana, amb Joan Trias.
Quatre minuts gairebé que passen de 11:45 del matí. Aquests dies a la Sala Beckett de Barcelona s'hi està representant una obra de teatre sobre els linxaments a les xarxes socials. Es diu Cacophony i la representen un grup de joves actors on hi trobem cares noves. L'autora britànica, Molly Taylor, va escriure aquesta peça l'any 2018 i ara l'Oriol Puig i l'Anna Serrano Batell l'han traduït i adaptat al català. Cacophony toca temes com el moviment feminista i les seves contradiccions, la crueltat de les xarxes, les amenaces, l'odi... Una obra de rigorosa actualitat, una proposta jove i potent que no renuncia a la complexitat dels fets i de les idees. I avui a la Caravana de Ràdio Estel podem parlar-ne amb dues de les seves protagonistes, com són Clara Sanz i Clara de Ramon. Clares, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per venir avui a Ràdio Estel. Com esteu? Perquè ara fa tot just una setmana que heu estrenat l'obra, a la Beckett, que jo sempre dic que és una de les joietes de la corona de Barcelona. Quina rebuda està tenint?
Doncs molt, molt bona, la veritat. Tothom surt molt emocionat. És una història molt bonica i dura alhora, i el feedback és molt bo.
Sí, sí, estem molt contentes perquè està plantejant moltes preguntes i realment es crea debat després de veure l'obra, i això és molt interessant quan passa.
Mm-hmm. És una obra per un públic molt jove o no només?
No només.
Jo crec que no.
Jo crec que tothom pot sentir-se identificat, sobretot tothom que conegui una mica les xarxes, no? Pot sentir-se identificat, i crec que és una obra per tothom. Mm. El que passa que està feta per gent jove, la directora és jove, i és un llenguatge que crec que a la gent jove li interessarà.
Sí, 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 totalment.
Ara parlarem... No, parlem ara. Del llenguatge, que és una cosa que m'agrada molt, perquè em sembla que s'ha adaptat molt bé a l'obra a casa nostra per fer-nos més propera a la història. Això és així, no?
Sí, completament. Jo crec que la feina que han fet l'Uri i l'Anna de traducció i d'adaptació és molt important, perquè realment portar la història a Barcelona i que els personatges parlin com parlem nosaltres al carrer, que no és un català que ens quedi molt lluny, sinó que ens queda molt a prop, crec que ha sigut un punt molt a favor per l'obra i per al muntatge.
Si venim a veure Cacophony, a la Beckett, què veurem?
Què veurem? Ostres, no sé. Una mica de tot, una mica de festa, una mica d'amics que parlen de temes com el moviment feminista o la cultura de cancel·lació. Justament ara, d'aquí a poc, comença el judici de Dani Alves. Doncs a l'obra es parla d'un futbolista que ha estat involucrat en un cas de violació. Per tant, és una cosa superactual, no?
Sí, sí, a més l'obra és molt guai perquè sembla que et porti per un costat, però de sobte és una altra cosa i de sobte és una altra... Hi ha moltes capes, i es parla del feminisme, es parla de l'amistat, es parla de moltes coses que estan a l'ordre del dia.
Jo sempre dic que vull ser molt, molt sincer a les entrevistes. L'obra la van a veure l'Albert Feixas, que forma part de l'equip d'aquest programa. Jo hi aniré a veure-la els propers dies, i una de les coses que em va dir l'Albert és... és una obra de teatre i sembla que estiguis mirant una mica una pel·lícula.
Sí.
És fort, perquè jo ahir vaig quedar per dinar amb la meva cosina, que va venir la setmana passada, i em va dir el mateix.
Sí?
Em va dir, uau, tenia la sensació que era un pla seqüència d'una pel·li que m'anàveu portant per llocs i no em donava la sensació d'estar a una sala de teatre.
Sí, que és una obra molt trepidant, les escenes són molt curtes. Jo dic de vegades, així que ho emprem, és una mica el que estem acostumats ara a les xarxes, no? També TikTok, de passa, 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 passa. Són unes escenes que van al moll de l'os del conflicte i no et pots avorrir, és que vas d'una a l'altra i no saps com i has arribat al final.
Teniu xarxes, vosaltres?
Sí. Sí.
Les useu a situar... És a dir, sou dels que esteu enganxats?
Estem enganxadetes, sí.
Jo estic bastant enganxada, sí.
Malauradament. Ja tant en tant tinc èpoques que dic, m'ho trec.
Sí.
Però...
No, de fet, ens va anar molt bé durant el procés. L'Anna Serrano, la directora, ens va dir que no podíem entrar al mòbil a l'assaig. I estàvem 5 hores sense mirar el mòbil i estàvem realment com... només focalitzats en el procés d'assajos, i això va ser com, uau, és que igual hauríem de fer aquest exercici a la nostra vida.
Va ser una mica detox.
Sí.
Us va angoixar no mirar el mòbil durant 5 hores?
No.
No.
No, eh?
No, o sigui, al principi, quan ens ho va plantejar, jo vaig ser com, ui, no sé si podré, però realment es pot. i es viu molt millor sense el mòbil.
Deixeu-me dir una cosa, sí, les actrius que avui ens presenten Cacòfoni poden estar 5 hores assajant sense el mòbil, nosaltres podem estar una horeta i mitja, dues hores tranquil·lament amb el mòbil apagat mentre veiem una obra de teatre. Us ha sonat alguna vegada un mòbil ja o no?
Va sonar ja la setmana passada, sí, una alarma.
Sí, una alarma.
Crec que era una alarma.
Sí, sí. Dius, bueno, vale.
Què farem?
Plantejava diversos temes que toca aquesta obra. Comencem pel moviment feminista. Deia que toca temes, Cacòfoni, com el moviment feminista i les seves contradiccions. Té contradiccions, el moviment feminista?
Com tot.
Sí, o sigui, tot pensament té contradiccions. Per tant, el moviment feminista també en té, i nosaltres com a dones també... O sigui, jo em trobo moltes vegades en el debat de vale, això sí, però... potser no és tan així com m'ho veig, vull dir, com que em genera moltes preguntes a mi el moviment feminista, però com m'ho genera moltes coses.
I a l'obra són molts personatges que parlen des de la seva perspectiva del món feminista, llavors podem veure moltes cares de la mateixa moneda, no? Mm-hmm.
És lícit mentir per una causa justa?
No ho sé.
Gran pregunta.
Clar. Veniu a veure l'obra. Tampoc la resolem. No la resolem, la pregunta, eh? Vull dir que...
No, us ho pregunto vosaltres com
jo entrius. Jo, durant una part dels processos d'assajos, pensava, buah, és superlícit perquè al final està fent una cosa que és molt més important, però després, durant una altra part de l'assajos, pensava, tio, però sigues honesta i digue-ho, saps? O sigui, com que jo no tinc la resposta.
Bueno, perquè aquí estem parlant de que durant l'obra doncs, hi ha una cosa que diu la protagonista, no? Fa un post a Instagram o on sigui, parlant d'un fet traumàtic que ha viscut, i més endavant se sap que no ha estat del tot honesta a l'hora de descriure els fets. I que això potser l'ha ajudat a posicionar-se en un lloc de mediàtic que se n'ha aprofitat, no? Si és lícit, a veure, jo la defenso perquè és el meu personatge.
Perquè et toca.
Perquè al final tu fas les coses una mica de lo que et surt, no? I vale, potser no som moralment impecables, però ho fas perquè per sortir del pas, no? De vegades no penses en les conseqüències que tindrà allò.
Sí, de fet hi ha un dels personatges que al final ho diu, en plan, però tan greu és la mentida. O sigui, vull dir, potser no és tan greu, i potser si està servint per fer alguna cosa important, és lícit.
I, de fet, l'obra parteix d'un llibre que es diu Humiliación en las redes, de John Ronson, que parla de casos així, més o menys, de casos de gent que, per un tuit, per un fet concret bastant poc important, se linxa públicament a les xarxes, no? Sí. És que és el mínim error el que pots cometre, no? Que posis una cosa, una broma que sigui mal entesa i ja la repercussió que pot tenir si tens un pes a les xarxes és brutal.
Ja pensava en una altra mentida que no fa tant també s'exposava al teatre amb l'obra Diamants, si no m'equivoco.
No, la Pols de Diamant, de l'Albert Sarrazar, també.
Pols de Diamant, sí. I que posava aquest debat també sobre la taula. Si junto els dos temes que hem centrat ara i en els quals surten a l'obra, que són xarxes i feminisme, està clar que la xarxa ho ha revolucionat tot. Suposo que el món del feminisme també. El que no tinc tan clar és si cap a bé o cap a malament.
És, ja, no ho sé. O sigui, crec que les xarxes ens han fet que ens remoguem molt més de pressa, no? Com que el moviment avancés amb una velocitat molt més ràpida, però clar, no sé si ha acabat com de assentar els temes, o sigui, com si les converses han sigut profundes, sinó que han sigut tuits i ja està. No ho sé.
Esteu a favor de la cultura de la cancel·lació?
Jo estic a favor d'assenyalar. O sigui, de dir-ho. I estic a favor de que surtin els noms i que es plantegi sobre la taula el que s'ha de plantejar.
Sí.
Sí.
Ara, els linxaments... És que no ho sé. Hi ha molta crueltat a les xarxes. I com que la gent s'amaga darrere d'un avatar, no? Darrere un nickname que pot ser anònim, et veus en cor de dir qualsevol cosa. No dic que no s'hagi de linxar a gent que ha fet coses malament, tipus, jo què sé, una violació, no? Vull dir, òbviament. Però, hosti, és dur. No hi ha una llei.
Total. I que està clar que si tu fas alguna cosa malament hi haurà unes conseqüències. O sigui, el que no pot ser és que tu violis amb la noia i te'n vagis de fioretes i no passi res. Pues hi haurà alguna cosa, o sigui, hi haurà conseqüència. Aleshores, bueno, pues... sap greu perquè és darrere d'una pantalla, aleshores sembla com que no t'ho està dient gent anònima, però és que al final, bueno, pues és que tu l'has cagat.
Sí, això sí. Vull dir... Però de vegades s'aprofita això per linxar a gent que està en el moviment feminista, per exemple, no? En plan, hem vist casos de gent que ha fet una cosa que l'ha pogut cagar o no, i que de cop i volta surt de la violència masclista tots els incels de les xarxes, tots els... bueno, machirulos, tuiteros, haters, que comencen a linxar, tan feminista no eres, i això és, bueno, és aquí on veus la violència masclista, no?
Sí, és com molt més fàcil sempre linxar les dones per ser feministes que no un home que ha violat. No, és que
és bèstia, això.
Sí, perquè llavors sempre queda darrere, bueno,
la presumpció d'innocència, no sé què, tal.
Està molt bé que parlem de tots aquests temes que posa l'obra que esteu fent a la Beckett sobre la taula, i està molt bé que hi reflexionem i que quan anem a veure-la... Jo sempre dic que anar al teatre amb algú d'acompanyant és molt agraït, perquè just quan surts pots debatre una mica sobre el que has vist i no has vist, i em dèieu que passa molt això a l'obra, suposo, perquè l'obra també està plena de matisos, no?
Està plena de matisos, contradiccions, capes, o sigui, com genera molt debat, jo crec, o sigui... perquè realment no acabes de saber si estàs d'acord o no estàs d'acord, o potser estàs d'acord amb un dels personatges, un punt de vista, però amb l'altre no. I al final també acabes entenent a la protagonista, tot i que ha fet alguna cosa malament, o sigui, com que sí que hi ha molts matisos.
Us n'ha generat a vosaltres, des de dins?
Sí, sí, a l'hora d'opinar sobre l'obra és que tampoc tinc una posició clara, no? Vull dir, és difícil posicionar-se, però és superinteressant que generi aquest debat.
Sí. Llegint una crítica de l'obra, ens hem trobat amb aquesta frase que no podíem deixar de dir. És una frase d'Oriol Puig a El País, i diu: hi ha muntatges que s'aprofiten del tema de moda del moment, i després hi ha muntatges que estan de rabiosa actualitat. Sí. Què separa una de l'altra? I ja ho dic jo, per què Cacòfoni està de rabiosa actualitat?
Bueno, tenim els titulars a les notícies, no? De, sí. De que de cop i volta Carlos Bermud, no?
Sí, o sigui, cada dia
surt de notícies.
Van apareixent.
Sí. O el Dani Alves mateix, no? Parlem de tot això i sí. no s'ha acabat la lluita.
I jo crec que també el punt de vista des del que fas una obra, o sigui, l'Anna Serrano no fa això per de sobte estar de moda. Vull dir, l'Anna Serrano és una tia que està d'actualitat i sap perfectament del que està parlant. No és un senyor que agafa un text jove i el dirigeix, sinó és una noia, una dona jove, que agafa un text jove i el dirigeix amb actors joves perquè sap perfectament del que està parlant.
I perquè li mouen aquests temes, exacte, no? Perquè nosaltres parlem d'això amb els nostres amics i amigues, perquè és el nostre dia a dia. Sí.
Anna Serrano, com ha estat treballant amb ella?
Buah, increïble, és una crac. Jo he treballat en teatre bastant, tu has treballat més en tele, i he treballat amb molts directors i poques directores, en realitat. I l'Anna ha creat un equip molt, molt bonic, ha confiat molt també en els seus col·laboradors, en plan l'Esther Guntín, l'Arnau Vallvé, la Judit Colomer, el Marcel i Cru, no vull deixar ningú, ja està, no? La Chloe,
sí.
Campbell, tot el seu equip artístic, no? I els hi donava molt d'espai perquè poguessin dir la seva i poder crear tots junts.
La Rita Molina,
sí, ajudant. Grandíssima. Per crear-ho entre tots, no? I confiava molt en la gent al seu voltant, que és molt guai.
Sí, ha sigut un procés molt sa, molt... També per nosaltres, com a intèrprets, crec que ha sigut molt enriquidor, perquè l'Anna tenia molt clar el que volia fer, però ens ha deixat també molt volar. Sí. I ens ha escoltat molt, o sigui, ha sigut un espai molt segur per totes, i crec que treballar des d'aquí fa que el resultat sigui molt millor.
Ens ho hem passat molt bé assajant, també. Ha sigut un espai molt segur.
Totalment.
Per, no?
Sí.
Ja abans ho dèiem, no? És una obra que sembla una pel·lícula, per tant, molt, molt visual, però també havia d'incloure's un univers virtual que també es veu.
Sí.
Sí,
sí, sí, es veu, o sigui, era molt difícil portar les xarxes en teatre, no? I és guai perquè s'ha creat com un dispositiu que tenim totes, que és un mòbil, que
el mòbil portem, fals.
Un mòbil fals, com els d'OT que no poden mirar res. És un mòbil fals on se'ns il·lumina, o sigui, ho ha fet el Marcel i Cru, és un, com un objecte que és un, en realitat és un focus, i crec que està molt ben portat a escena tot l'univers dels tuits, de les xarxes, com, com visualment ho veus, no? Com que veus a la gent a casa seva mirant tuits, dient tuits, i això és bastant guai.
Sí, l'Anna deia que clar, que plasmar un món que és com individual d'una pantalla a una persona, però que alhora està connectat a tot arreu i és invisible, és com una cosa molt difícil de portar en escena, però jo crec que s'entén molt bé. Total.
7 actrius i actors que interpreteu a més de 25 personatges. Acabeu esgotades?
Sí, però és xulíssim. O sigui, al final és el joc dels actors, vull dir, és que, sí. És que ens, o sigui, és ens ho passem molt bé, acabem molt esgotades, però ens ho passem molt bé, perquè de sobte tens un personatge que té potser més pes, però et pots desconnectar i fas com, ara puc respirar i faig la periodista i ara torno, saps? Com...
Jo només em faig
la Clara no pot.
Però estic tot el rato allà, llavors tampoc descanso massa.
No descansa gens.
Fins al 25 de febrer a la Beckett. I després?
Després què?
Gira?
No gira? Qui sap?
Estem demanant molt.
Nosaltres volem anar a Madrid.
Hosti, boníssim.
També. Sí. Crec que funcionaria molt a Madrid, aquesta obra.
Sí, volem fer gira per aquí, anar a Madrid, volem tot.
Home, clar.
Vull parlar de més temes, però us ho pregunto ja. Projectes personals que tingueu entre mans...
Jo després d'això faig la gira d'una cosa que vaig fer el juliol passat, que es diu La Coralina, la serventa amorosa. Sí, que està fent gira per Catalunya el març, febrer, març i abril.
Sí.
Jo després me'n torno a Madrid, que tinc una sèrie que encara no puc dir nom ni res, però...
Res. Ni de què va, ni...
No puc dir res, encara.
Ni...
El típic contracte de Confident Ferida.
Plataforma?
Movistar Plus.
Movistar Plus. Mm. Nos estarem atents a tot plegat. Ara sí, vull obrir temes que, és que em semblava molt, molt interessant el que estàvem comentant abans sobre els feminismes, etcètera, etcètera, i avui que tinc dues actrius al davant, em sembla molt bé i molt just parlar-ne sobre tot plegat. Hi ha molta cosificació encara al món de la interpretació?
Sí, sí. 100%, sí, sí.
Sobretot de les dones.
Sí.
No?
Sí, sí, i pot ser tant cosificació sexual com... pel teu perfil et donen unes coses o unes altres, i hi ha molta violència envers els cossos a tota la indústria. Jo, o sigui, en teatre no ho sé tant perquè no estic tan dins, però en l'audiovisual és absolutament així.
Jo em vaig adonar a través d'una sèrie, perdoneu que em faci publicitat, però em va encantar una sèrie que es deia Self Tape, que van fer les germanes Vilapuig,
i
vaig flipar. Vaig pensar, si això és real, i ho és...
És real.
És molt bèstia.
Jo, analitzant coses que he rodat, de cop i volta se m'arissen els pèls, perquè jo, amb 20 i algo, vaig rodar una sèrie que de cop i volta, en una escena, estava jo despullada i pensava, però és que per què he d'estar despullada aquí, no? O per què... No, aquí et poses a sobre i cavalques quan... Era una escena de que feia l'amor per primer cop, no? De cop i volta és com, per què jo he de fer això? Total. No crec que el meu personatge hagi de fer això. En aquesta mateixa sèrie també a mi em van dir, bueno, t'agafem però t'has de primar 2 quilos, eh?
Clar.
En plan, tio, però per què deixem que ens passin aquestes coses? Bueno, perquè volem la feina, no? Però...
Sí, bueno, jugar molt amb això, no? Com, bueno, si no ho fas tu, ho farà un altre, i ale. Però, bueno, tampoc s'ha de tenir por a dir les coses. Jo, l'última sèrie que vaig rodar, vaig pujar a parlar i vaig dir, això és gordofòbia i no ho penso fer, i em fa molt pal que encara a dia d'avui s'estigui escrivint així, i no ho vull fer.
O sigui, i ho vas fer?
Bueno, ho vam canviar.
Bueno.
S'ha de dir, és sí, que sí, jo tenia molta por, però a la vegada pensava, és que tampoc ho vull fer. I ho vaig dir, va ser com, bueno, doncs canvia el guió, anem a veure com ho fem. I... Però és que, clar, haver de pujar a parlar amb un senyor, a dir-li això està malament, uf, quina mandra.
Quina mandra, saps? Quina mandra. I et fan posar tu al davant, no?
Sí.
Ah, tu ets la que l'està liant ara, no? Sí. Tu ets la que està posant els problemes. Bueno, així tampoc és tant.
Clar. Perdoneu que sigui tan clar, però quina solució cal per acabar amb tota aquesta merda?
Mira, jo crec que hi ha una solució que està passant, que és que més dones dirigeixin, que això, o sigui, jo quan he treballat amb dones, això no m'ha passat. I l'altra banda és que els homes es plantegin des d'on volen dirigir i realment, si volen explicar històries, des d'on les volen explicar, no? Com que hi hagi una reflexió i un pensament de... Jo no vull que els homes deixin d'explicar històries, m'encanten molts directors i vull treballar amb ells. Però, bueno, pensem tot, entre totes, intentar com crear un punt de vista molt més sa i molt més realista, no?, també, o sigui, com...
Sí, i quin és el paper de la dona dintre de les ficcions, no?, que no sigui sempre la dona de l'amiga de la... O sigui, que sempre estigui relacionada a un home, no?, que és el que ha passat durant molts, molts anys, no? Hi havia la regla aquella de veure si surten tres dones...
Total,
no sé com era. Que...
I a més hi ha una cosa també com de l'edat, no?, que a partir d'una edat ja les actrius desapareixen. I en queden, és que en queden quatre d'una generació, o sigui, com són elles i prou, però perquè no hi ha papers per, o sigui, és...
perquè la que deixen de ser, diré així, fèrtils, follables, no?, ja deixen d'interessar per la visió masculina, crec, i com que de moment encara hi ha més gent, veus masculines al capdamunt, doncs deixen de ser interessants.
Sí.
Mira que en any i mig no m'ho irà pel cap baix, però la Núria, que és la sosdirectora d'aquest programa, segur que em podria dir, mira, han passat tantes actrius en any i mig de programa, gairebé cada dia. Només n'he trobat una que et digués, mira, Joan, no sé què ha passat, però a partir de que m'hagin sortit arrugues m'han trucat més, i és Mònica López.
Gran actriu.
Escolta, et sap molt greu treure aquest nom, però està d'actualitat, vosaltres l'heu anomenat, Carles Bermud. Cal un Me Too a Espanya?
Sí. O sigui, jo ahir llegia un article que va escriure la Berta Prieto. Crec que moltes sabem molts noms, però no els estem dient perquè, òbviament, han de parlar les víctimes en aquest cas, perquè tu no pots dir per un altre. Però sí,
n'hi ha més de noms?
Sí.
Segur.
Sí, cal un Me Too, o sigui, cal... Bueno, no sé si cal un Me Too, cal revisar la indústria des dels fonaments i des de les cúpules, o sigui, per què s'està permetent això? Prou. No sé, és que fa molta ràbia.
Què passa que fa falta com l'espurna de... També és que de cop i volta es posa en dubte la víctima, no? És el que sempre passa en les agressions sexuals, que com que és la teva paraula contra la de l'agressor, sempre hi ha aquesta cosa de la presumpció d'innocència i que, bueno, potser no era tan així, no? I es posa en dubte quan és una cosa molt difícil denunciar una agressió sexual. T'has de posar... O sigui, et poses en un lloc supervulnerable i ahir... És que em vaig enfadar molt. La mare del Dani Alves, es veu que va penjar la foto de la noia que va ser agredida per el Dani Alves i va posar el seu nom. O sigui, de què vas, senyora? De què vas? O sigui, en quin moment penses que això és una bona idea?
Total.
És que no sé.
No, i que el procés judicial per poder acusar un home de... O sigui, tot aquest procés judicial són mínim 3 anys. Aleshores, jo també entenc que vagis al periodisme a dir, bueno, és que ha passat això, no vull passar 3 anys revivint el moment on em van...
Revictimització...
Exacte, sí. O sigui, com... És un procés molt dur que jo entenc totes les vies per fer-ho públic, o sigui, perquè... Sí, ok, la presumpció d'innocència, però una cosa, si hi ha més de 30 persones que estan dient això, és que serà real.
Òbviament.
La presumpció d'innocència, que vulgueu, i tot plegat, eh? Però jo quan vaig llegir el que vaig llegir sobre Carles Bermud, venint de fer una pel·lícula com Mantícora, ja em perdonareu, però el primer que vaig pensar va ser quin fotut cinisme.
És que no l'he vist Mantícora.
Sí, bueno, és que les pel·lis del Bermud hi ha algú, no?
Com hi ha una cosa estranya allà.
Sí.
Que et fa despertar aquest cinisme, trobo.
Total.
En fi, amb l'UE que ha anat aquesta entrevista, i jo sé que ara la Clara Ramon m'ho dirà una miqueta.
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Va i més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visities. I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment...
Què tal, mare de l'Olivia?
La nena més famosa d'aquesta Catalunya.
I la més mona i més intel·ligent.
Ja ho sap tot Catalunya? Jo no ho sabia, eh?
No ho sabies, però no. Això ho tinc de saber.
Si vols, més
que Mart. A cada entrevista que vaig em poses aquesta cançó, tu. Endavant.
N'estàs una mica ja fins al...
No, què va, si és una cançó preciosa.
És preciosa, eh?
És preciosa.
T'ho hem comentat aquest matí.
I el meu germà ens va fer un regalasso de fer aquesta cançó per l'Olivia. És molt bonic. Ara, què és això? Que és de les cançons més escoltades en català i a mi em peta el cap, saps? O sigui, encara no, crec que no en som prou conscients.
Cada quant te la poses? O cada quant li poses a l'Olivia?
A veure, l'any passat va ser la cançó més posada en el meu Spotify, perquè ella va tenir una època de dir, posa'm la cançó, posa'm la cançó. Però ara ja no. No les, bueno, no sé, l'escoltem algun dia al cotxe. Però... Sí, ja la tenim una mica més cansada.
Escolteu, va, de moment, fins al... Ara ho estic dient de memòria, 25 de febrer?
Sí.
Fins al 25 de febrer a la sala Beckett. Aquesta obra que val molt la pena, que Cacofònic ens revisa tots plegats i que també farem bé de revisar-nos nosaltres mateixos, entrant en debat amb el que ens expliquen grans actriuesses com Clara Sanz i Clara de Ramon. Escolteu, moltíssimes gràcies.
Merci.
Bona sort i sempre denunciem el que està passant també al món de l'audiovisual i del teatre, per què no. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia, pensava que es casava. Vai, ens diuen que serem una més tard.